El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
Potser per agafar forces per la sessió d'avui, que pot ser llarga, a les darreres sessions que hem viscut al Tribunal Suprem han estat curtes, uns perquè no han declarat perquè estan processats, altres perquè realment no hi havia molta cera per cremar. Sigui com sigui, avui aquesta sessió al Tribunal Suprem, que ens ha portat una altra vegada fins a Madrid, pot ser llarga si finalment el major dels Mossos d'Esquadra declara. També hi haurà altres persones que seran cridades i veurem què decideixen. Però ara us expliquem amb els nostres sintetitzadors, amb en Dani Gómez i en Domènec Subirà. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Que ahir van viure realment, segurament, el punt més dur. Van declarar dos testimonis de la Generalitat i de Diplocat i van negar haver pagat campanyes publicitàries del referèndum, però dues factures acreditades i una reunió no reconeguda van portar el fiscal a denunciar un fals testimoni. Era el moment més dur del dia, Dani.
Sí, posem-nos en situació. Declarava Jaume Mestre, responsable de les campanyes institucionals de la Generalitat. El fiscal Jaime Moreno era qui li estava interrogant en aquell moment, en concret per dues campanyes, la del Registre de Catalans a l'Estranger i la de Civisme, que segur que la recordeu perquè és la d'aquell anunci de les vies del tren. Mestre negava que tinguessin a veure amb el referèndum, deia que no es van pagar, tot i reconèixer que al final va veure l'anunci als mitjans públics catalans, però d'això insistia, no en sabia res.
¿No es cierto que acudieron a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales?
No.
¿No es cierto que usted acudió personalmente a tratar con Núria Llorach, la presidenta de Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, para que se publicara ese anuncio?
No.
¿Sabe usted que Núria Llorach ha declarado ante Pablo Llarena, el juez instructor de esta causa, eso, que fue usted quien le hizo el encargo?
No.
Atenció, perquè Mestre acabava de dir que no s'havia reunit amb la presidenta de la Corporació de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, que sí, havia dit que s'havia reunit amb ell. El president de la sala, Manuel Marchena, percebia aquest detall i treu el codi penal.
Señor Mestre, en el Código Penal el delito de falso testimonio no consiste simplemente en no decir la verdad. Lo que es evidente es que hay algunas preguntas que usted está eludiendo.
¿Sí?
Acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas. ¿De acuerdo?
D'aquesta manera, Marchena aplanava el camí al fiscal Moreno, que continuava molt tens ja a l'interrogatori a Jaume Mestre i que acabava el fiscal amb aquesta denúncia.
Le voy a volver a preguntar una cosa para darle una oportunidad de decir. ¿Trató usted con Núria Llorach sobre esta campaña?
No.
¿Vio usted las facturas?
Yo no recuerdo haber visto estas facturas.
¿Era una campaña de pago?
No lo sé, porque no sé por qué se emitió el spot.
¿Corporación Catalana ha cobrado esas facturas?
No lo sé.
¿Y lo va a reclamar?
No lo sé.
Con la venia, señoría, intereso que la sala deduzca testimonio de particulares por delito de falso testimonio al juzgado de guardia.
Dit això, el president de la sala en va prendre nota, però va deixar la decisió per la sentència final pendent, deia Marchena, de contrastar-la amb tot el conjunt de testimonis. Per exemple, el testimoni de l'exconseller de Presidència, Jordi Turull, fa 3 setmanes, també sobre les factures de Llorach, més de 200.000 euros que no s'han pagat, deia Turull.
Esas facturas ni se han pagado ni se tienen que pagar, porque además el convenio marco es muy claro y la ley de l'audiovisual también, así como se quedó y como hablamos en el departament i con la Corporació de Mitjans. No se habló directamente en este tema con la señora Núria Llorach en aquel entonces, sino con el señor Brauli Duart, que era quien entonces mandaba o presidía la Corporació.
Amb el segon i últim testimoni del dia, que va ser al matí, perquè a la tarda no hi va haver sessió ahir al Suprem, també sobre el càrrec de malversació de fons públics s'intentava demostrar que s'havien pagat campanyes de publicitat i difusió internacional. Què vam aclarir, Dani?
Doncs mira, vam aclarir que el Diplocat no va contractar observadors internacionals. Declarava Albert Royo, que era l'exsecretari general d'aquest consorci liquidat pel 155, deia Albert Royo, que això va ser cosa de la Generalitat, que el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya només va facilitar els contactes entre els observadors i el govern català.
Lo que hubo fue una petición por parte de la Generalitat si conocíamos alguna organización que estuviera dispuesta a hacer una observación electoral en caso de que hubiera un acuerdo entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España para celebrar un referéndum. Nosotros le pasamos a la Generalitat el nombre de una institución que podía estar interesada en hacer eso.
¿A qué departamento de la Generalitat?
A la Conselleria d'Exteriors. Pero esa actividad no tiró adelante porque es que no hubo acuerdo para hacer el referéndum.
Fins aquí el que va passar ahir. I ara us situem i us donem context perquè pugueu seguir avui la declaració del major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, si és que finalment ho fa i declara o s'acull el seu dret a no fer-ho. Però en qualsevol cas, en les darreres setmanes, les referències a ell o als operatius del cos el 20 de setembre i l'1 d'octubre han estat constants. Posem exemples. A qui podria demanar dret de rèplica, Dani?
Doncs el coordinador de seguretat de l'1 d'octubre, per exemple, el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, a qui no li agradava la figura de Trapero.
La relació amb el senyor Trapero fue siempre difícil. Yo le llegué a decir en estas reuniones delante del fiscal superior, le digo, José Luis, si aquí estamos todos en el mismo barco, es que parece que no formes parte del equipo, si estamos todos para lo mismo, para cumplir el mandato que nos está haciendo la fiscalía.
Trapero també podria discutir sobre mètodes policials amb el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, que li criticava els seus principis d'actuació.
Al senyor Trapero le planteé, imagínese que el número importante de efectivo de Mossos d'Esquadra entra en un edificio, su vehículo se quedan fuera, son rodeados por un número importante de personas que se manifiestan en contra de la actuación de los Mossos d'Esquadra, les destrozan los vehículos, le impiden salir de ese edificio. En ese momento, ¿cree que sería necesario empleo de la fuerza? Y el señor Trapero lo que me respondió es, si hay niños pequeños y personas mayores, no. Con lo que ya teníamos claro que la excusa era que hubiera niños pequeños y personas mayores y que la actitud y la justificación de la inacción por parte de los Mossos d'Esquadra iba a ser eso.
Quan la seguretat de la societat civil es converteix en una excusa, això ho hem sentit al Tribunal Suprem i també de les relacions policials a les relacions polítiques, no?
Sí, perquè avui, si volgués declarar, Josep Lluís Trapero també podria respondre al que posava sobre la taula Enric Millo, el delegat del govern espanyol, la vinculació dels Mossos i de la Generalitat.
El hecho de que por parte del gobierno de la Generalitat asistiera también a esa reunión el mayor de los Mossos d'Esquadra, pues de alguna manera permitía ver claramente que había una alineación política, ¿no?, entre lo que era la voluntad política del gobierno de la Generalitat y los planteamientos de criterios de actuación que iba explicando durante la reunión el propio mayor de los Mossos d'Esquadra, ¿no? Había ahí una línea política que se compartía y que hacía, ya no digo difícil, ¿no?, prácticamente imposible pensar de qué manera se podía al mismo tiempo impulsar y garantizar la celebración de un referéndum ilegal y al mismo tiempo impedirlo.
Trapero també podria parlar d'aquell 20 de setembre dins de la Conselleria d'Economia. Recordem la secretària judicial que dirigia el registre, Montserrat del Toro, que fa uns dies va passar per la sala del Tribunal Suprem i denunciava que aquella nit no podia sortir.
Serían las 10:30, 11:15, y llamé al magistrado y recuerdo las palabras, las únicas palabras que le dije es, me tienes que sacar de aquí. No podemos salir por la puerta principal y no hay opción, no hay salida.
I si avui declara Trapero, podrà respondre a aquesta declaració que feia Montserrat del Toro, la secretària judicial, perquè ja en la fase d'instrucció davant el jutge Pablo Llarena, Trapero advertia que ells, els Mossos, sí que havien garantit una sortida.
Yo le digo al juez, cuando le informo, que habíamos tenido prevista el dispositivo para salir y que no están saliendo, le informo de las diferentes fases y que la última es que la secretaria judicial declina salir si no salen con el resto de fuerza de la fuerza policial. Y a raíz de eso es cuando yo ordeno que se hable directamente con la señora y se le pregunte, ¿usted quiere salir? ¿Ha acabado la diligencia y quiere salir? Y es cuando nos dice que sí.
Veurem si Josep Lluís Trapero avui decideix ser testimoni, per tant, jurar o prometre dir la veritat davant d'aquest tribunal abans que ell hagi de passar pel mateix tràngol dels que estan asseguts a la bancada dels acusats. Recordeu, l'acusen de rebel·lió a l'Audiència Nacional i pesen sobre ell 11 anys de presó. Aquesta 17a jornada de judici també veurem compareixer Antoni Molón, responsable de difusió de la Generalitat, Josep Maria Jové, que han qualificat des de Fiscalia com a mà dreta d'Oriol Junqueras, i exvicepresident del Constitucional Carles Viver i Pissunyer. Tots ells, però, podrien no declarar, perquè també estan investigats al jutjat número 13 de Barcelona. Passi el que passi avui al Tribunal Suprem, no us desenganxeu de l'antena del matí de Catalunya Ràdio, perquè us seguirem sense interrupcions.
El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.